La taula de l'Evangeli.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a aquesta nova edició del programa. Com ja saben, tenim per tasca la de comentar la litúrgia dominical. Escoltarem, doncs, les lectures de la missa d'avui, diumenge 6è de durant l'any, i les comentarem amb els nostres dos convidats, que són Àngel Sarrabal i Josep Maria Moré. Àngel Sarrabal és secretària de l'Associació Sant Josep de la Muntanya de Barcelona. Bon dia, maca, què tal?
Déu vos guard. Ui, gràcies per la maca.
Clar, clar que sí.
No, val la pena venir a aquest programa.
Clar que sí, tractem molt bé els tertulians, com ha de ser, per altra
com
banda.
Ha de ser.
I Josep Maria Moré és economista, teòleg i professor a una escola de negocis africana d'Abidjan, Costa d'Ivori. Bon dia.
Bon dia, Maria, i gràcies novament d'haver-me convidat.
Sort que avui no ets a Costa d'Ivori, si no, no podria ser aquí.
No.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquest diumenge 6è de durant l'any és del Levític i del capítol 13.
El Senyor digué a Moisès i a Aaron: si algú té a la pell una inflor, crostes o erupcions que facin tema el mal de la lepra, serà portat al sacerdot Aaron o a un dels seus fills sacerdots. Els qui pateixen del mal de la lepra han d'anar escabellats, amb els vestits esguinçats, tapats fins a la boca, i han de cridar: impur, impur. Mentre el mal persisteixi, són impurs i han de viure sols fora del campament.
Els leprosos se'ls considera impurs i se'ls marginava, en aquest cas. Havien de viure fora del campament i causaven repugnància, i eren segregats per evitar-ne el contagi. Podríem traslladar aquestes paraules, aquesta lectura, als nostres dies? Què us sembla? O, si voleu fer algun comentari, doncs, sobre la lectura, teniu la paraula.
Començo jo. Doncs sí, crec que té una traslació directíssima, perquè la paraula que més criden aquí és el tema de la repugnància. Repugna, i jo dic, quantes vegades aquell que és diferent de nosaltres ens repugna. Aquell que és diferent. I a més, si el veiem amb una certa sobreelevació per part nostra, amb una certa superioritat. Nosaltres estem aquí, ells estan allà, jo estic aquí, tu estàs allà. Era un signe en l'Antic Testament, doncs, diguem-ne, per exemple, si recordem el cas de la germana Maria, la germana de Moisès, que havia murmurat contra el seu germà, doncs es va tornar leprosa. En aquest cas era com una mena de càstig, si tu vols, però queda apartada. O sigui, repugna que tu hagis obrat malament. En aquest cas hi havia aquesta lectura. O Job, pensem en Job, el llibre de Job que ens diu sempre molt, en un moment determinat és leprós, i se l'acusa: què has fet? Quin pecat tens perquè hagis agafat aquest mal? I aquesta és la visió que nosaltres moltes vegades tenim. O què hauràs fet per haver caigut en aquesta misèria en la que vius o on estàs? O, i ho penso directament, doncs, amb les persones que hi ha al carrer, que no tenen ocasió, doncs, per les condicions que hagin sigut, doncs, que han quedat marginats. Bueno, quina és la nostra visió, primer? Abans del que fem, què pensem d'això? No sé com ho veus també tu.
Bueno, jo justament ho he vist en sentit contrari. No, en sentit contrari no, perquè estic completament d'acord amb tu. Tenim tendència a pensar en, pues eso, que haurà fet aquesta persona per arribar a aquests nivells, no? Però justament llegint aquest missatge pensava: ui, quina sort que estem ja en una altra època, perquè pensant amb la JMJ, quan el Sant Pare va dir a l'Església hi caben tots, i després ja farem... Ja li demanarem al Senyor que faci ell el que nosaltres no podem fer, no? Vull dir, aquesta tendència que tenim a creure'ns superiors als altres perquè no hem caigut en aquestes malalties del cor, perquè, evidentment, gràcies a Déu, ja el tema de la lepra i altres malalties estan superades, però fa relativament poc hem patit una pandèmia. I aquesta pandèmia ens ha fet sospitar del nostre veí d'autobús quan tossia dues vegades seguides. Això és pleno segle XXI, no? I hem vist que la gent es girava gairebé, però acusant-lo de tossir. No espantant-se, sinó acusant-lo de tossir. I el pobre es quedava allà com mig tonto, no? De dir, perdoneu, sí. La malaltia, evidentment estem en una altra època, afortunadament, 3.000 anys ens separen d'aquests textos, probablement, jo no tinc coneixement bíblic, però diria que estem al redor dels 3.000 anys, per saber que una malaltia, primer, no és un càstig de Déu, segona, no és un càstig que heredem dels pecats dels nostres pares, però, curiosament, segueix sent un motiu de discriminació social, determinades malalties, no?
Sí.
Jo sóc infermera, que ara quan l'estaves presentant amb ell pensava jo, no he dit mai que em presentis com a infermera. Jo sóc infermera, a part de secretària de Sant Joan de l'Hospital. Hi ha malalties, vull dir, jo ho he viscut als serveis d'urgències fa molts anys, a les 3 de la matinada arriba una persona ofegant-se i tothom corre. A les 10 de la nit arriba una persona amb un coma etílic i ara ves a saber el que haurà fet i tal i qual. Vull dir que fins i tot els professionals, sense voler, fem...
Sí, és aquest el tema.
Tenim conceptes diferents, no?
No, jo crec que estem allà mateix. Simplement és la lectura que en fem en aquell moment, perquè al final és quines situacions posem nosaltres
clar.
Davant d'aquesta situació. Jo dic, veja, el que trobem és que són aquests marginats... moderns, que abans eren a través d'aquests signes visibles, que era la lepra, però els signes visibles d'avui són uns altres, sigui la malaltia, però també sigui la situació econòmico-social. I el fort és que ràpidament fem sospitosos amb algun altre, per segons quin signe, però al mateix temps, això ha declarat amb un altre, que és el que diu el Sant Pare, els invisibles. O sigui, avui dia de tan manifest i de tan rebuig que ens fa, tanta repugnància ens arriba a fer, com diuen aquí el mateix, que els fem invisibles. I jo penso que és aquest el dur i el vigent que continua siguent aquesta lectura del Levític.
De fet, ens sentim incòmodes quan ens trobem amb captaires dormint al carrer. Ens surt més a compte... A nosaltres, personalment, ja no relacionant-nos amb un tercer, sinó a nosaltres mateixos ens resulta més còmode no mirar-los que mirar-los. I el Sant Pare, precisament, diu, quan facis almoina, mira-li els ulls a la persona que li estàs donant, no? Perquè això és l'important. I si de vegades heu llegit entrevistes que els hi fan, bueno, entrevistes, si es poden dir entrevistes, que els hi fan aquestes persones al carrer, sempre diuen, el més dur és que no se'ns miri, que no se'ns tingui en compte.
Bueno, aquí ho veurem amb l'Evangeli, Jesús es compadeix, compassió, compadir, és patir conjuntament, és que tu et fas present amb ell i que et fas una mica de la seva situació. Només et pots compadir si realment t'hi poses al costat, si realment parles, si realment mires els ulls, això que acabes de posar de manifest.
Continuem endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
Doncs ara escoltem la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als Corintis i del capítol 10.
Germans, quan mengeu o begueu o feu alguna altra cosa, feu-ho tot a glòria de Déu. No sigueu mai ocasió d'escàndol, ni pels jueus, ni pels grecs, ni per a l'Església de Déu, tal com faig jo, que en tot procuro d'adaptar-me a tots i no busco allò que em convé a mi, sinó allò que convé als altres perquè se salvin. Seguiu el meu exemple, tal com jo segueixo el de Crist.
Pau dona a la seva comunitat més instruccions de com han de viure, cercant també d'adaptar-se a tots i a allò que convé als altres. A més, els esperona a seguir el seu exemple, com ell segueix el de Crist. Bé.
Doncs aquí, en posar el context. El context era que hi havia una discussió sobre la conveniència o no de menjar carns sacrificades als ídols, que és el que una mica els convenia, diria, a Pau. O sigui, aquesta cuidado amb allò que feu, perquè la visibilitat de què feien els cristians conversos i la conveniència d'aquella carn que s'havia sacrificat als ídols, doncs ja no es podia menjar. No? Què hi havia aquí? Bé, llavors, allò que diu, escolta, primer tot ho hem de fer a glòria de Déu. Eh? I hem de pensar... Però al final, el més important és no escandalitzar, però el que tens a la consciència és el més important. Eh? O sigui, al final hem d'obrar... I... De tota la lectura, el que a mi m'agrada més, en el fons, és quan diu jo no busco allò que em convé a mi, sinó allò que convé als altres. És aquest abandó, t'has d'abandonar. Bueno, doncs, ara, en aquest cas, era per una qüestió més de conveniència social. Però el nucli, per mi, és aquest de dir, i una mica en contra del que ens trobem avui, aquest yo, mi, me, conmigo, jo miro l'individualisme amb el que ens trobem, que si a mi em convé, si a mi em va bé, farem. Si no em va bé, ja ho veurem. Doncs aquí el que està dient, ell està abocant, escolta, no busco allò que a mi em convé. Primer la comunitat, en aquest cas comunitari. Però i jo vaig més enllà del comunitari, que també. És sempre que tens algú a davant. Sempre que tens algú a davant, qui és més important? Si ets pare, qui és més important? Tu, els teus fills. És molt fàcil, en aquest cas. Però també hi ha, quan no ets el pare, no hi ha aquest vincle sanguini, doncs amb qui estàs treballant, perquè som éssers socials, de quina manera generem que és més important el que pugui beneficiar a tu que no allò que em pugui beneficiar a mi.
Clar, aquest text a mi em fa pensar en el difícil, perdó, en el difícil que és trobar l'equilibri d'intentar adaptar-te sense perdre l'essència, no? Llavors, clar, em resulta molt fàcil i molt còmode si penso, bueno, imito el Crist, que és la darrera frase del text, imito el Crist, intento fer tot el que ell feia i llavors ploro amb els que ploren, com va fer quan la mort de Llàtzer, ric amb els que riuen al casament de les bodes de Canà, em vaig adaptant a tot, però també es va enfadar amb els del temple. Vull dir que això d'intentar... No complaure, la paraula no seria complaure, sinó adaptar-se, perquè l'objectiu és aquest, entenc això, el que tu dius, de transmetre el missatge. I el missatge quin és? La paraula de Jesús. Llavors, si fem tal com va fer ell, si intentem adaptar-nos a les diferents circumstàncies de cada persona, i una de les paraules que més es repeteix i que més m'agrada a l'Evangeli és es va compadir, aquesta expressió es va compadir a la que tu acabes de fer referència, per mi això és el nucli de la qüestió. Com fer per arribar a que tothom, a transmetre-li a tothom la paraula de Déu sense, insisteixo, perdre l'essència? Perquè fer-te tots a tots, potser algú podria pensar que la relativització de les coses és bona, no? Sí. No, la relativització no és bona. Hem de fer servir el llenguatge que tothom entengui, ens hem d'apropar a totes les cultures, i ningú més que tu, bueno, tu molt millor no. Que jo, jo només he estat a Costa d'Ivori de viatge, però hem d'intentar apropar-nos a tothom, però cuidado amb baixar la guàrdia i perdre l'essència, no? Perquè l'important és la paraula, fer arribar la paraula.
Estem d'acord, jo crec que tots hem de tenir una mena de brúixola interna, de que tu, i hauríem de tenir una certa capacitat de saber estar en qualsevol situació. I quan dic en qualsevol situació, em sembla que ja ho he dit alguna altra ocasió, és el tema de la transversalitat. La transversalitat vol dir que tu no has de perdre mai la teva identitat, però has de poder parlar tant amb el de dretes com el d'esquerra, com el que pensa com tu, com el que no pensa com tu, com el que és musulmà, com el que és cristià, com el que és ateu, com el que és d'una altra religió, i amb igualtat de condicions, amb igualtat de respecte. Això sí, sapiguent quina és la teva identitat. Tu no has de perdre la teva essència, com dius tu. La teva essència no l'has de transigir, perquè si no, evidentment sí que cauries en un relativisme, i avui penso així i demà penso això. Tu has de saber sempre qui ets, i has de tenir un nord clar, però has de tenir aquesta capacitat de dialogar, que jo crec que és una mica el que ens està dient aquí Pau. Escolta, obreu en consciència, sapigueu qui sou. Però després, evidentment, hem de poder dialogar amb els... Si no, no faràs aquesta tasca evangelitzadora. Si hem d'evangelitzar més per l'exemple que no per la impulsió, per dir, no, és que jo tinc la raó.
Tu creus que això no es dona entre nosaltres? Més aviat potser tendim, ara generalitzem que no s'ha de fer, però tendim a voler exportar als altres el nostre pensament i fer-los que passin pel nostre pensament? O què és el que tu detectes?
No, vaig més per l'altra banda, que la polarització. Ens situem en un punt i els altres estan a l'altre costat i estem en equips contraris i treballem des de la rivalitat. O sigui, cada vegada més ho estem escoltant a totes les notícies a tot arreu, jo em poso en una situació i els altres estan allà i no busquem fons de diàleg, busquem la confrontació.
Com ho veus tu, Àngels?
No, exactament igual. Jo tinc la sensació de que els grisos s'han perdut, vull dir, o blancs o negres, no? Llavors no hi ha interlocutors, hi ha enemics. Vull dir, aquest diàleg que hem de mantenir amb tothom costa molt a tots els nivells, a més, sigui polític, sigui religiós. Tu ara parlaves d'ateus i jo estava pensant el que fa temps que penso, que ara molt pitjor que l'ateu... Perdó. Borro, no he volgut dir molt pitjor que l'ateu. Molt més difícil que parlar amb un ateu és parlar amb un indiferent. De qüestions de religió, eh? Perquè l'ateu, si més no, tenia un interès a argumentar, a mantenir una discussió. Ara el problema, jo crec, dels creients és que estem envoltats d'indiferència. I això és molt més difícil perquè... Fa de mal vendre un producte amb una persona que no necessita.
Sí, això, ara té un petit parèntesi molt curt, però la gran diferència de paradigmes de discussió que hi pot haver-hi en diferents cultures. Tu aquí a Europa trobes que un percentatge molt, molt, molt elevat de la població no creu en res, diguem, no? I en canvi, pues, la visió de la transcendència es queda només amb les cultures que sí que tenen, o les grans religions monoteistes, però que el percentatge de la població és curt. Quan vaig a Costa d'Ivori, totalment al revés.
Ah, sí?
Sí. I allà et trobes que, sí, perquè un 20-30% de la població és catòlica, un 20-25% és musulmana, hi ha un percentatge d'un 5-10% que és no creient en res, i la resta animista. Un sincretisme de religions. Però què fa? Que hi ha una visió de transcendent de la vida molt més elevada. Tu veus que la gent parla doncs, de Déu amb una tranquil·litat que aquí no la tenim, que sembla que ho parlem reservadament. Bueno, pues, això genera paradigmes de diàleg i de discussió molt diferent. I també veig que el diàleg és molt fàcil. A vegades veiem només la part de conflicte, però hi ha molts altres elements. O sigui, no podem estigmatitzar o veure diferents cultures a través de com ho veiem nosaltres aquí, o dels tasks que tenim d'aquelles cultures aquí. No, les cultures s'han de veure en el seu lloc i llavors veus com realment es manifesten. Bueno, això era un petit parèntesi.
Però crec que estem d'acord amb això, no? Vull dir que és molt difícil mantenir una conversa perquè la gent està molt posicionada i sense cap interès a escoltar l'altre per veure què li pot aportar. Sí. En general,
Estem d'acord.
Sí. Seguim.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquest diumenge és de Sant Marc i del capítol primer.
En aquell temps es presenta a Jesús un leprós, s'agenolla i li diu, suplicant-lo, «Si voleu, em podeu purificar». Jesús, compadit, el tocà amb la mà i digué, «Sí que ho vull, queda pur». A l'instant, la lepra desaparegué i quedà pur. Tot seguit, Jesús el va fer marxar, després de recomanar-li seriosament de no dir-ho a ningú, sinó d'anar-se a fer examinar pel sacerdot, oferir per la seva purificació el que Moisès havia ordenat i certificar que ja era pur. Però ell, així que se n'anà, començà de proclamar-ho davant la gent i de fer-ho conèixer per tot arreu, tant que Jesús ja no podia entrar manifestament als pobles i havia de quedar-se fora, en llocs despoblats. Però la gent venia a trobar-lo de tot arreu.
Acabem el primer capítol de Marc amb el miracle de la guarició d'un leprós. Fixem-nos en les paraules que adreça Jesús per pregar-li la purificació. Breus, concises, però suficients per a suscitar la resposta afirmativa de Jesús. Què hi dieu, doncs, tertulians?
Doncs que tenim aquí la manifestació més clara del que ja havíem anticipat amb les altres lectures de la compassió. Però abans de la compassió voldria notar que és el malalt, en aquest cas, que s'acosta a Jesús. Aquell qui té necessitat, que, o sigui, l'acte és que hi ha un desplaçament cap a Jesús, o sigui, no és que Jesús se'n va cap a un altre lloc, sinó que, en aquest cas, qui va, s'acosta a Jesús i li demana, i li diu clarament, si vols, si voleu, em podeu purificar. O sigui, pensem nosaltres quantes vegades ens acostem a Jesús a demanar allò que necessitem, però jo diria amb aquesta sinceritat, amb aquesta humilitat i amb aquesta... I, evidentment, la resposta de Jesús de compassió, no? La compassió. I Jesús es compadeix d'un marginat. Jesús es compadeix dels marginats. I l'altra cosa que crec que és rellevant és quan diu, va estendre la mà i el va tocar. Toca el marginat. Jo aquí també, fent l'hermenèutica, és... i del diàleg que teníem abans, doncs, de quan veiem algun pobre, quan veiem algú que està en situació, pues, marginada, i vaig dir més clarament que va brut pel carrer, som capaços de donar-li la mà? O sigui, quan, si li fem el moll, no, li demanem, mirem els ulls i parlem, però també el tocar és l'acte més definitiu. Bueno, pues, fins a quin punt ens fa un cert rebuig, aquesta repugnància de la que parlàvem, no? I fins a quin punt ens posem realment al nivell de dir, no, t'acullo com ets, intento ajudar-te a sortir d'aquesta situació. Bueno, aquest seria una mica tot el plànol de la litúrgia d'avui.
A mi em crida l'atenció la compassió de Jesús, per supuesto, però la seguretat que té el malalt de que Jesús el guarirà. Tenim la sensació, tenim aquesta mateixa seguretat nosaltres?
Sí, senyora, sí, senyora.
Tenim aquesta seguretat de que Jesús és la raó que ens fa viure? És la raó de les nostres actuacions, la raó de les nostres... Perquè, clar, si a partir d'aquí tot l'altre és fàcil, no? Serien com oracions subordinades d'aquesta primera. O sigui, jo crec que Jesús és la raó de la meva vida i a partir d'aquí tot l'altre ve en conseqüència, no? Llavors, aquesta fe del malalt i aquesta fe del que és capaç de saltar-se totes les convencions socials, perquè li han dit que ha d'estar fora del poble, que ha d'estar lluny de la gent, i és igual, ell se'n va a Jesús amb la seguretat que ell el guarirà. I Jesús obre en conseqüència, evidentment, es compadeix, el toca, que nosaltres no toquem, estic completament d'acord amb tu, no toquem. Si podem fer l'almoina per internet, millor que donar-la en pròpia mà, no? I això és el que a mi em trasbalsa d'aquest evangeli. La gran confiança, la gran seguretat i una altra cosa, que se salta a la torera, li diu Nostre Senyor de no li diguis a ningú, perquè necessita compartir aquesta joia, necessita compartir aquesta guarició, necessita compartir aquest descobriment. Ho fem nosaltres? Anem pels carrers, encara que sigui metafòricament parlant, compartint, notificant aquesta salvació de la que hem sigut beneficiaris? Jo aquí, poca broma con el leproso este.
Aquí l'única cosa que voldria aclarir, que quan dic és el malalt, en aquest cas, que va cap a Jesús, home, no pensem en les pròpies forces d'aquell que té necessitat per anar a buscar, a demanar ajuda, perquè probablement el que més ens trobarem, i més ens trobem és que aquell que està molt malament, justament el que més li costa és demanar ajuda. Llavors, jo diria, davant d'aquesta dificultat, què fem nosaltres per a aquells que no tenen ni aquesta força per anar a demanar ajuda, de posar les condicions, d'ajudar a fer aquests acompanyaments, escolta, vine, aquí hi ha un lloc, que aquí t'ajudaran, no sé, hi ha molta... Tots coneixem que hi ha moltes institucions de caritat organitzada, no? Hi ha moltes organitzacions, pues, que es dediquen, pues, a ajudar el que no, ara ja, el mes passat hi va haver-hi, doncs, la campanya de fred, no? Quan aquelles temperatures que hi va haver-hi el mes de gener. Totes aquestes actuacions ben organitzades, però com ajudem també a vehicular totes aquestes menes d'ajuda? Perquè la compassió hi és, i la compassió que m'agrada recuperar també, perquè, clar, la compassió és un tema personal, no és un tema institucional. La compassió la tenim les persones, no les tenen les institucions ni les organitzacions. I si nosaltres volem ajudar algú amb necessitat, som nosaltres personalment o les persones que estan dintre les organitzacions les que es compadeixen i que giren que això pugui, pues, ser realitat.
Jo suposo que vosaltres, igual que jo, heu sentit més d'una vegada, si tingués diners ajudaria no sé quantos, no sé què, o faria, o nosaltres allà al santuari, que tenim un centre d'acollida de mainada, tot i que està concertat amb la Generalitat, i això vull dir, però jo sempre dic el mateix, no calen diners. Tens un quart d'hora? Perquè, clar, tornem a les de sempre, el donar diners, sigui per internet, sigui en pròpia mà, no? És fàcil, tot el que es pot pagar amb diners, tot el que es pot resoldre amb diners surt barat. El teu temps, per la teva família, començant per la teva família, el teu temps pels veïns, el teu temps per l'associació de veïns, perquè probablement aquest ajut que molta gent de la nostra societat necessita, malauradament per ells, sigui un ajut més professional. Però detectar aquesta necessitat la pots detectar tu, eh?
Sí, sí.
Detectar aquesta solitud la pots detectar tu. Vull dir, i és una obligació que tens. Bueno, jo, potser perquè professionalment estic obligada a observar, però com a persona, no cal ser infermera, pots estar pendent del que li passa. Només una persona, sigui home o dona, que el seu aspecte personal, ara no sé com dir-ho en català, desalinyado, no? Si una persona, una dona que acostumava a pintar-se habitualment, o una persona o un home que s'afeitava a diari, i només un canvi en això, ja te n'adones que aquella persona... Sí.
Ara em fas pensar que també, dintre de tot el diàleg que hem tingut de les tres lectures, ens hem centrat molt amb els leprosos, amb malalties que es veuen visiblement la repugnància que suposa, doncs, perquè ja tenen una situació dolenta, com són els pobres al carrer, el que sigui. Però pensem també en els avis-avis, que estan a les residències i que demanen una mica de temps.
Molt bé, doncs ho hem de deixar aquí perquè ja hem arribat al final del temps que dediquem a la taula de l'Evangeli. Moltíssimes gràcies, Àngels Arrabal, i també moltes gràcies, Josep Maria Moré.
A tu, Maria.
A tu per convidar-nos.
Ja sabeu que teniu sempre les portes obertes a aquest programa. També agraïm als nostres oients la fidelitat al programa i també la fidelitat als missatges de correu electrònic que ens fan arribar amb comentaris, suggeriments i opinions sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Agraïm la col·laboració imprescindible del tècnic de control, el Jordi Carretero, la locució de les lectures que l'ha fet la Cristina Orduña, i per últim dir-los que a la direcció i presentació ha estat la Maria Marín, la que us parla, i sobretot que els esperem diumenge vinent aquí en la sintonia de Radio Estel. Comentarem per a vostès les lectures del diumenge primer de Quaresma. Els hi esperem. Una abraçada. Adéu-siau.